El true crime ha vingut per quedar-se. A banda de les ficcions a la pantalla, el món dels llibres està vivint el seu esplendor amb aquest gènere que investiga crims reals. La periodista d'investigació, la Tura Soler, aborda la visió ara de la figura de l'expert, el que analitza allò que diuen els cadàvers. I així arriba rigor mortis als casos del forense Narcís Verdalet. Parlem amb els dos protagonistes aprofitant la presentació del llibre Al Mercantic, edita La Campana. Tura Soler.
Hola.
També saludem al senyor Narcís Verdalet. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Primer de tot, Tura, 37 anys que us coneixeu. Amb el tema dels llibres i parla del Narcís, doncs ja n'havies fet alguna peça anterior, però podem dir que aquesta és l'obra definitiva, ara que tens el Narcís davant?
Mai de la vida serà l'obra definitiva de Narcís, perquè Narcís, si té una cosa, com tu molt bé has dit, són 37 anys des de que el vaig conèixer a l'infern, que vam quedar atrapats al mig d'un incendi. Fa molts i molts anys que el conec, però Narcís és una persona que, i aquí al rigor mortis trobareu moltes desenes i desenes de casos que ha viscut en Narcís, però en Narcís és una persona que sempre sorprèn. I com a prova, doncs, el dia de la seva jubilació, que semblava que hi era al final, no? El forense ja ha acabat la seva trajectòria. Llavors en Narcís aquell dia agafa el micròfon allà davant de tothom i ens revela així per sorpresa que jo un dia, doncs, no ho sé, no ho havia dit, però he treballat pel CNI. Llavors allà tothom se li va quedar una cara de pòquer i, què dic, sobretot els dos guàrdies civils que jo tenia al costat a la taula, que es van quedar amb una cara d'esparverats perquè devien pensar, potser, a veure ara què revelarà aquest home, a veure què revelarà. I no, però aquí ara han passat ja forces anys. Quants anys fa que vaig jubilar? 7 o 8? No, 6?
8. 8 anys.
I han passat anys i us he de dir que encara jo no he aconseguit treure-li exactament quina feina era la que va fer en Narcís pel CNI. Queda clar que era una feina honesta, honrada, que no tenia res d'espionatge, que tenia que veure amb la feina professional que fa ell i que coneix a la perfecció, que és la medicina forense, però mai ho ha revelat. Per això t'he dit que segurament en Narcís Verdalet, que ell sempre diu que té molts secrets i molts secrets de cementiri, volta pels cementiris i es va mirant a les tombes i a cada una d'ells segurament hi té algun secret guardat. Això vol dir que segurament en Narcís aquest ha donat per fer aquest volum el rigor mortis, però segurament hi hauria molts més casos de Narcís Verdalet que potser els anirem desgranant de mica en mica. Alguns no els he posat, perquè és que, si no, no hagués acabat mai l'obra, però segurament n'hi ha d'altres que encara els desconeixem, i potser els desconeixerem per sempre, perquè Narcís és un pou de sorpreses.
Jo el que crec és que les golfes de casa del senyor Verdalet deuen haver-hi molts secrets encara, i segurament va pensar en ell. I tant, Tura, que tinc coses per explicar encara. Això és així? O sigui, encara hi ha històries per explicar de la seva feina després de tants anys, tot i jubilar-se?
Bueno, és una trajectòria, jo crec, dilatada. He tingut la sort, la gran sort de tenir salut, per tant, de forma ininterrompida he treballat. He vist molts de morts, molts de crims, molts de suïcidis, molts de problemes, moltes biografies frustrades de gent que se'n va a mig camí. Per això sempre he dit que la mort amb una persona jove és un naufragi, i amb una persona gran és arribar a port. Secrets, home, evidentment que hi ha secrets, molts secrets, però que... Mira, la llengua de les persones, aquest òrgan que tenim muscular, que tenim a dins de la boca, és l'únic múscul del cos humà que no es cansa. Tots els altres músculs es cansa. La llengua mai s'ha conegut que es fatigui. Se't fatiga el cap, se't fatiga, estàs cansat, però la llengua no parem tot el dia. I d'ara que te pego. Però bueno, però un té que saber guardar els secrets. I quan dic secrets, veiem que és una feina molt delicada, la medicina forense. Tan delicada com, per exemple, quan una persona se suïcida. És una mort que se'n va, un tio que desitja, o una tia que decideix suïcidar-se, i en aquelles notes que deixa, a vegades hi deixa coses compromeses per tothom.
Jo suposo, i també em cridava l'atenció perquè estava rememorant la Tura quan es van conèixer el 86, aquells incendis de l'Empordà, i a mi m'ha cridat l'atenció del que ella va explicant, és la calma que va transmetre en aquell moment, i jo entenc que ha de ser un element clau per poder fer la seva feina i que la part emocional no afecti, mantenir sempre doncs, aquest full de ruta i aquesta tranquil·litat per poder veure amb claredat, no?
Tu tens que tenir un equilibri, perquè si tu et deixes portar per lo que veus, per la passió, pels impulsos, doncs no anem bé. Tu tens que tenir la serenitat, que a més que d'alguna forma t'ho exigeix. Jo com veig, per exemple, un crim d'un nen petit, si et digués el que penso, doncs ja t'ho pots imaginar. M'imagino que pensaria igual que tothom normal. Però bé, bueno, no estic a contenir i tenir el cap fred. Tens que tenir el cap més fred que el cadàver. El cadàver ja li té el cos de fred, no? Amb algunes excepcions, si s'ha mort amb un incendi calcinat, però tu el cap el tens que tenir fred. I sobretot no deixar-te portar per la corrent. I saber observar. Saber observar. És important.
Això d'observar, jo entenc que fent aquest mama amb la Tura, que és l'autora del llibre, i parlant de la seva carrera, el tema de l'observació, la investigació, i tu que dius sempre que ara amb les xarxes socials no tenim temps d'investigar i de fer la feina com toca, aquí pots retre un homenatge a la investigació, a aquesta observació, per exemple, que n'està parlant el Narcís?
Exacte, la calma és molt important, però és molt important per la feina d'un metge forense, i és molt important també la calma i la serenitat per la feina d'un periodista d'investigació. El que ens passa ara a vegades amb els periodistes, que volem ser els primers a donar-li la importància de ser el primer que ha penjat en un web. Això és una mica culpa de les xarxes socials, i això realment les presses són molt males companyes pel periodisme d'investigació. De la mateixa manera que un forense, quan es troba davant d'un cadàver o davant d'una escena, perquè és molt important veure l'escena del crim també, doncs una mica ens trobem igual, no? Que necessitem reflexió, calma i reflexió. I en Narcís, jo em puc tornar a fer que és un home que té molt de sentit comú i molta calma. Ho vaig comprovar aquell dia allà al mig del bosc, que estàvem tots realment espaurdits, perquè ens veiem que acabarien cremats, i jo vaig aparèixer aquest home amb aquella calma en allà, que anava a fer un aixecament de quatre persones que es havien estavellat allà amb una avioneta, que al final resulta que els cadàvers no hi eren, que aquesta és una altra, però apareix ell, i quan ens va veure amb aquella cara de condemnats a la foguera, perquè és el que érem, ell diu, bueno, no us espanteu tant, tampoc, i anava ell amb un mocador perquè no el fum no l'ofegués. No passa res, si veiem que el foc ens atrapa, ens buscarem una clapa de bosc que estigui cremada i ja està. I jo vaig pensar, mare de Déu, aquí ens hi quedem segur amb aquesta gent, no? Anem amb aquesta filosofia. Però després, allà un cop ho vam haver superat i vam haver sortit, després reflexiones, no? I dius, quina gran veritat i quin sentit del raonament i quina lògica que té aquest home que t'ha aparegut allà al mig del fum amb aquesta patxoca, no? Realment és allò, el sentit comú, no? Una cosa que s'ha cremat ja no es tornarà a cremar. Això és el que he comprovat al llarg dels anys, tots aquests anys de trajectòria que hem coincidit, ell estudiant els casos des de la medicina forense i jo fent de periodista, no? Aquest sentit comú i aquest raonament que arriba a tenir Narcís Verdalet, que si per un costat és l'investigador de la mort, jo sempre dic que és un filòsof de la vida, també, no? Perquè les seves reflexions, no? Les seves reflexions seria potser per fer-ne un llibre a part. És un gran filòsof, també.
Hi ha hagut aquí acord a l'hora de seleccionar per explicar casos, quan té 10.000 casos, 6.000 autòpsies? Ha quedat satisfet aquí? Parlem una mica de quin criteri s'ha seguit i sobretot una mica si ha reflectit aquesta part de la trajectòria.
El criteri és una mica, no, allò agafant-ho pel broc gros, jo he anat agafant els temes, seguint una mica cronològicament la vida d'en Narcís, potser aquells que els tenia millor documentats, els que els coneixia més bé, els que a mi me semblaven més interessants, molts, alguns s'anomenen només de passada, no?, perquè són casos que necessitarien per si sols, no? Per exemple, que en Narcís Verdalet ha tractat el tema de la Maria Àngels Feliu, que va avaluar la Maria Àngels Feliu, que ha avaluat molts assassins i algun assassí en sèrie. A vegades s'hi passa com una mica de passada. Cadascun d'aquests casos podria donar per escriure un llibre. La veritat és que jo els he agafat com més còmodament m'ha vingut a mi per fer el relat d'aquesta història d'en Narcís, que és, en principi era un nen petit quan tenia 7 anys que li feien pols morts i mirava sota el llit que no hi hagués, no hi hagués un mort, i que s'ha transformat en el forense més conegut i més mediàtic, que ha fet casos excepcionals, perquè potser se'l coneix pel, com amb el semador de Dalí, que són aquests casos que han transcendit més, però n'hi ha d'altres, molts d'altres, que denoten aquesta humanitat que tenen, perquè darrere d'un metge forense no hi ha només una persona que va a obrir cadàvers, a escorxar cadàvers, sinó que hi ha unes persones que atenen les víctimes també, que aporten una gran humanitat. I jo crec que és una feina que a ell el fascina i que a la gent també ens fascina. Mira fins a quin punt que jo m'he trobat amb gent que em venen i em diuen, però no te'n dones compte de privilegiada que arribes a ser, de poder ser amiga i d'haver pogut escriure la història de Narcís Verdalet? Hi ha gent que t'arriba a dir, és que si jo mai pateixo d'una mort traumàtica, voldria que Narcís Verdalet em fes l'autòpsia. Dius, això ja és, no, dius, triar el forense de capçalera, com aquell que diu, però és que fins a aquest punt arriba a fascinar aquest home.
Només són elogis, jo no sé això com ho pot suportar. La qüestió, senyor Verdalet, és que, com deia, l'atura se'l coneix per casos molt mediàtics importants, perquè recordem el tsunami de Tailàndia, el tema de Dalí i d'altres casos molt, molt sonats, però estic segura que potser les històries més colpidores estan en les petites històries, no? Aquelles que potser no surten als diaris i de la qual pots extreure també una lliçó. Vostè segurament això li ha passat.
I tant, home, ja, evidentment. Per exemple, amb els casos que parlem, jo destacaria, per exemple, que no hi ha sang i fetge, que és el principal. Que hi ha casos que fan reflexionar, com per exemple aquell home que tenia Alzheimer i que va estar visquent durant molt de temps, que són ressenyats, inclús que surten en aquesta sèrie de televisió del Forense, no? Que està absolutament desconnectat, una malaltia que ens ve a tots, no? La vellesa, la soledat, i llavors casos impactants de crims. Bueno, n'he vist molts amb 40 anys, a 12 per any, multiplicat per 40 anys, multipliqui i veuràs el que et surt.
Surt un número molt gros, senyor Verdalet. Jo volia preguntar-li, ja per anar acabant, que de la seva trajectòria, ara que hi ha aquest auge del true crime, de crims i de totes aquestes sèries que reprodueixen una mica aquest món, considera que ara potser s'està començant a visualitzar fidelment quina és aquesta feina que hi ha darrere de la medicina forense, que normalment a la pantalla gran ens quedem amb l'expert una mica estrany i friqui, i això s'allunya bastant de la realitat.
Bueno, com jo vaig començar, la imatge que hi havia del forense és que ha canviat molt en 40 anys. Tot ha canviat, tot. Hasta el model de les ulleres. A partir d'aquí, la imatge del forense fa 40 anys era un home... El cos estava... absolutament el cos de forenses masculinitzat, tot eren homes, era l'home del traje gris, ja de certa edat. Això avui ha variat totalment. Avui en el cos de forenses hi ha més dones que homes. Està feminitzat, com tota la societat. És un reflex de la societat, no? Que també és bo. Jo crec que ha sigut útil, perquè ha fet pericials que quan era el cap del forense a Girona creia que en el reparto del treball que hi havia casos era millor que els portés una noia. Sí, una noia, perquè pot veure unes facetes diferents que un home, amb aquest dilema que hi ha de si el machisme, el no machisme, etc, no? Recordo, per exemple, em ve a la memòria un cop que vam anar tres forenses per veure com veien el cos un cas que va quedar amb una condena molt alta, i bueno, i és el que tinc a dir, molt alta, perquè el Suprem va ratificar 60 anys, o sigui que és una condena molt alta per un cas d'un home que havia tingut relacions sexuals amb la seva filla, però a més hi havia allà una biografia absolutament patològica, anormal, des del punt de vista sexual, que tenia relacions amb tots els animals que tenia a casa, amb els vedells, el gos, els porcs, la truja, esclar, això no t'ho veus cada dia, afortunadament, no? Afortunadament. Tu saps que està descrit, que ha passat. Bueno, formes de veure la cosa, la societat ha canviat moltíssim, algunes coses per bé i algunes altres coses que algú diria que per malament. I a partir d'aquí que tothom...
I el malament? El malament me l'explica?
Bueno,
potser tots els temes dels avenços tecnològics...
Els avenços tecnològics, hi ha hagut avenços tecnològics importants de laboratori, de laboratoris, d'anàlisis, de determinació de drogues, barenos, anàlisis de cabell, que amb un cabell pots saber si aquella persona s'ha drogat durant 3 anys, estudi de l'ADN, que amb l'ADN pots saber l'autoria d'un delicte envers la sexualitat, un homicidi, pots investigar una paternitat. Per tant, ha variat tot moltíssim. També les formes de matar han variat. Quan jo vaig començar, fa 40 anys, bueno, al medi rural la discussió era entre dos pagesos que es fotien un cop d'estral al cap o un cop de pal o martell o cop del que vulguis o un tiro amb l'arma de caça i no hi havia gaire res més a investigar. Inclús un es presentava a la Guàrdia Civil, en aquella època hi havia Guàrdia Civil, ara ja ha evolucionat. Ara hi ha crims ja molt més, com a dia, sofisticats, més mafiosos. Ha aparegut una cosa que abans no hi era, que és el crim per encàrrec, els sicaris. Previ paga o de lo que sigui, de la quota, per dir-ho així, van, es presenten a Marbella, o qui diu Marbella de Terrassa, o Lloret de Mar, i amb tota la sang freda et foten un tiro i se'n van amb un silenciador a la pistola. Per tant, tot ha variat. Algunes coses per bé, algunes altres...
Però sí que és veritat que, malgrat aquesta sofisticació que comentava el doctor, el món rural, aquells paratges que estan allunyats de les grans ciutats, Tura, tenen un no sé què, que què fa despertar, tant a l'hora d'escriure, com d'explicar històries, com de fer periodisme, què té? Que tu això ho saps molt bé.
Bueno, potser el que té és que tenen més misteri, no? El món rural, ara per exemple em ve al cap el tema del doble crim de Susqueda. El món rural queda com més allunyat. Les ciutats, tots sabem ara que és com el Gran Hermano, per tot arreu hi ha càmeres, per tot arreu la gent se'l localitza amb els telèfons, això, i tot això influeix a l'hora de fer la investigació policial, o sigui, però en canvi el món rural sempre queda... No, aquella aureola obscura de misteri, no? Que va passar a Susqueda, no? En un lloc emboscat, envoltat, un paratge natural magnífic, però que en canvi guarda molts i molts secrets, no? com una mica com els secrets del doctor Verdari, aquells secrets que encara, tot i tots aquests avenços de l'ADN que estem dient, tot i la tecnologia, jo que fa molts temps que treballo al món aquest, als anys 80, als anys 90, més o menys quedaven un 20% de casos de crims per resoldre. Doncs ara que acabo de fer el llistat dels crims de l'any passat a Catalunya, que me n'han sortit 73, doncs també el percentatge és aquest. Un 80% es resolen, un 20% continuen quedant per resoldre, tot i l'ADN i tots els avenços tecnològics. Vull dir que s'ha avançat, però no en tot.
Senyors, moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Que vagi molt bé aquest tour de presentació de Rigor Mortis i a veure si és veritat, si potser la història continua i encara tenim noves oportunitats per trobar-nos, que segur que sí. Moltíssimes gràcies.
De res, dona.
Moltes gràcies a vosaltres.